Són les 8 del matí. Bon dia a tothom.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Els motors s'aturen. Malgrat saber-ho, quan arriba, us ben asseguro que és molt dur. Dies, hores i minuts en què constantment s'apleguen al cervell, un seguit de records i emocions. No en va, són un bon grapat d'anys amb persones amb qui hem convertit aquesta aventura o singladura de la ràdio que un bon dia varen batejar com Fem Girona. Com va començar tot plegat? Doncs, si fa o no fa, en una situació semblant a la del dia d'avui, semblant a l'actual. Tancàvem en aquell moment un llarg període radiofònic amb Punto Radio i ens acomiadàvem dels bons amics i oïdors quan per als nostres estudis va aparèixer qui aleshores era alcalde de la ciutat i bon amic Carles Puigdemont. Va ser ell qui va instar en Julià, en Baltasar, Ramon i a mi mateix a adreçar-nos a la COM que gestionava la freqüència municipal de la ciutat de Girona. Va dir que exploréssim la possibilitat de fer un programa. En un tres i no res, el projecte va tirar endavant i d'un programa i en menys d'un any se'ns encomanava la gestió de tota l'emissora. Era pels vols del febrer de 2012 que arrencàvem i ha estat fins a dia d'avui. En aquest període, com us podeu suposar, ha passat de tot, moments bons i dolents. Aquell trio que començava inicialment incorporava gairebé a l'instant a la Sònia, en Papi, en Bernat, en Ciso, en Valdellou, la cantant, la Castanyo, la Joventeny, en Quim Torra, no el president, l'altre, en Carcassés, en Bofill, el duet d'en Poc i en Serra, el duet d'en Garcia i en Terribas, la Fuera, la Judit Arroyo, la Vila, la Clara, en Pere Bahí, en Pep, en Miquel, en Maneja, l'Isidre...
Aquest que esteu escoltant de fons és l'Eduard Cid en el moment d'acomiadar l'última emissió de Fem Girona, l'emissora municipal de la ciutat, que ha tancat les seves portes. Per ajustar-nos a la realitat, de fet, hem d'explicar que l'Ajuntament de Girona ha tret a concurs la gestió de la seva ràdio municipal, assignant-li una partida de 30.000 euros per l'empresa que se n'ocupi. La gent que se n'havia ocupat fins ara i des del 2012, per encàrrec d'aleshores l'alcalde Carles Puigdemont, no pot cobrir les necessitats pròpies d'un mitjà públic per una assignació pressupostària que frega gairebé el ridícul. Qui guanya, doncs, amb això? Doncs, a priori, hi guanyen la resta de mitjans competidors, siguin ràdio o no, amb seu a Girona, i que es disputen l'audiència i el pastís publicitari per petit que sigui. Però, en el fons, jo sóc dels que creu que no hi guanya ningú i que tothom hi perd una mica. Bàsicament perquè, al final, la sensació que queda és la falta de convenciment d'un ajuntament, en aquest cas, en un mitjà públic. La base sobre la que faig aquesta afirmació són aquests 30.000 euros previstos que són inversament proporcionals a la qualitat del servei que es pot prestar en una ciutat gran com Girona. La pena és que aquest cas no és l'únic. A Catalunya hi ha molts ajuntaments que ja fa temps es van dotar de mitjans públics, els quals després s'han anat desproveint de recursos fins a tenir-los en condicions, en alguns casos, precàries i a les que se'ls exigeix un servei que no es cobreix i que genera cansament entre el seu personal, per una banda, i entre la mateixa administració que, oh sorpresa, no s'esperava que sense recursos i amb col·laboradors no remunerats es pugui fer informació de qualitat. I així es van podrint el teixit de mitjans de comunicació i així és com la informació més pròxima va quedant orfa de veus diverses, crítiques i plurals que expliquen, amb el filtre del periodisme, allò que passa a casa nostra. És veritat que tots els ajuntaments tenen webs, canals d'informació a les xarxes i moltes maneres d'arribar a la gent, però allò que expliquen només és la versió legítima però interessada del que fa un ajuntament o els seus responsables de comunicació. Així doncs, amb el tancament de Fem Girona i a l'espera de veure qui entomarà la gestió d'aquesta emissora pública, de moment hi perdem tots, i els primers, els professionals que fins ara l'han fet possible. A tots ells els enviem la nostra solidaritat. Són les 8 del matí i 5 minuts.
Supermatí, amb en Miquel 40.
I amb en Martí Seguem, el que repassem la previsió del temps. Martí, bon dia.
Bon dia, Miquel. Segueix la tònica dels últims dies. Jornades assolellades amb intervals de núvols prims. Davant la costa, que apareixeran al matí, seran més trencats durant el dia i a la tarda vespre tornaran a reaparèixer. Temperatures entre els 33 graus de màxima i els 17 de mínima. I els propers dies, força similars. No serà fins al dijous que refrescarà una mica.
Doncs veurem com avança aquesta previsió del temps, també a mesura que avança i que s'acosta el cap de setmana. Ara mateix, a l'exterior del nostre estudi, tenim 18 graus de temperatura amb els que comencem aquest supermatí d'avui. I per fer-ho, abans d'entrar en matèria, com sempre, amb l'Anna Pujol. Anna, bon dia.
Bon dia.
Repassem els titulars. Un home de 94 anys va morir ofegat ahir a la platja de la Fosca, Anna.
El sostre total previst...
Un testimoni va trobar-ne el cos en una hora on no hi havia servei de socorrisme. La policia ha alertat de no banyar-se en cas de malestar.
Cada vegada es destinen més pisos al turisme i menys a l'habitatge privat.
El turisme a Sant Feliu de Guíxols seria la causa de la manca d'habitatge social que pateix el municipi. L'Ajuntament assegura estar fent tot el possible per regular les famílies desallotjades.
Les obres del Terracota Museu de la Bisbal, que ja arriben a la seva fi.
L'Ajuntament de la Bisbal ha anunciat que la remodelació del museu està acabant la seva última fase. Se n'especula un cost total de 500.000 euros.
I comença el Culturfest, la Brava, el primer festival d'oci en honor a la Costa Brava.
Per aquesta primera edició s'ha volgut convidar artistes de molts àmbits diferents. L'entrada costarà 5 euros i hi haurà una zona infantil i una de gastronòmica.
I tindrem el síndic de Greuges amb nosaltres de Sant Feliu de Guíxols, en Josep Riu, i ara mateix parlarem també amb l'alcalde de Begur arran d'una notícia publicada al nostre web. Serà tot plegat al llarg d'aquest supermatí que ara comença. 8 i 6, entrem en matèria. Us ho explicàvem ahir, les protestes d'algunes entitats ecologistes mediambientalistes, entre les quals hi ha Ecologistes en Acció. Protesten contra un projecte que asseguren busca construir centenars d'habitatges nous a la zona de la Cala d'Aigua Freda. Ara mateix, segons diuen, són espais verds. Tot això ve d'una modificació del pla urbanístic del POUM. Ahir quan parlàvem d'aquesta informació, un dels canals de l'Ajuntament feia alguns matisos i d'altres mitjans, com el Diari de Girona, també se'n feien ressò d'aquestes protestes. Com que la nostra feina és donar veu a totes les veus possibles, donar veu a totes les parts, ahir parlàvem d'aquesta protesta d'Ecologistes en Acció i avui saludem el que és l'alcalde de Begur, el senyor Joan Loureiro. Senyor Loureiro, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bé, d'entrada, ahir, arran d'aquesta informació que es publicava al nostre portal de notícies, l'Ajuntament emetia una nota de premsa i assegurava a les xarxes socials que aquestes informacions, bé, deia literalment que la informació no era certa, en qualsevol cas la matisava, si li sembla. Podríem anar escoltant algunes de les afirmacions que es fan des d'aquestes entitats mediambientals. Què li sembla?
Molt bé, vinga, endavant.
D'entrada, el POUM s'ha modificat recentment per unanimitat, això és així?
Bueno, cal matitzar-ho. El POUM no s'ha modificat. El POUM, en aquest àmbit de la Cala d'Aigua Freda, s'ha modificat precisament per guanyar espai públic i sobretot per guanyar la possibilitat de dotar de serveis amb una urbanització que no és nova, sinó que ja existeix, dels anys 70, que és quan es va començar a construir.
Val, per tant, la modificació que s'ha fet, per tant, dèiem, és en un espai que ja en una urbanització ja existia, se la dota de serveis. Quins són els serveis que es poden afegir en virtut d'aquesta modificació?
Bé, és una urbanització molt i molt gran que en alguns àmbits, en alguns subpolígons, ja té algun servei públic, ja sigui d'enllumenat públic, ja sigui algun vial, i en canvi d'altres zones no tenen pràcticament res. Per tant, quins són aquests serveis? Doncs tots els que en qualsevol organització hauria de tenir, com és clavegram, com és enllumenat públic, com és la recepció de zones verdes, que en aquests moments no les tenim perquè encara no s'ha recepcionat aquesta urbanització, dotar d'espais d'equipaments, per exemple, per fer el dipòsit d'aigues, etc. Són tots aquests serveis.
Val. Alcalde, li deia, escoltem si li sembla a Lídia Chaparro al respecte del número de cases que es podrien construir. Li poso el tall de veu.
El sostre total previst per la construcció a Aigua Freda és de 145.000 metres quadrats, el que equivaldria a uns 1.400 habitatges si utilitzéssim de mitjana, per exemple, cases de 100 metres quadrats. Però, de fet, el pla permet construir més de 400 habitatges de segona residència, evidentment que de protecció oficial, i la majoria d'aquestes seran cases unifamiliars, amb jardins...
Alcalde, la nota de l'Ajuntament deia que no són 400, sinó que són 200 habitatges, i la Lídia Chaparro deia que es poden arribar a construir fins a 400 habitatges. Això és així?
No, és evident que no. Aquesta senyora, de la primera informació que va sortir en Twitter, parlava de 1.000 habitatges. Uh-huh. No és cert. En quant a habitatges, estem parlant d'una urbanització ja existent. Sobretot, jo crec que aquest matís és molt important, perquè aquesta urbanització ja hi ha cases, ja hi ha vials, etc. Ens surten amb la nova reurbanització, ens surten aproximadament unes 180 finques. 180 finques on es podrà fer, evidentment, doncs, una casa si el particular la vol fer. Però, al tanto, d'aquestes 180 finques també hem de tenir en compte que moltes d'aquestes finques estan en llocs on mai es podrà, on mai es construirà, perquè el lloc on queda aquesta finca són llocs pràcticament inaccessibles. Per tant, el sostre efectiu sempre serà baix. I sobretot la modificació, la reurbanització d'aquesta gran urbanització, també significa que hi ha molts d'aquests espais que s'han de cedir a l'Ajuntament per convertir-se en zones verdes. Per tant, tot això fa baixar molt la densitat, diguem-ho així, que està dient aquesta senyora. Ens surt com a molt ens surten aquestes 180 finques, que ja en parlarem d'aquestes, quantes s'edifica i quants no.
Deia, hi ha algunes de les zones, algunes de les parcel·les que estan incloses dins aquestes 180 finques, que no es podran construir mai perquè són inaccessibles. Això podria plantejar algun recurs d'algun propietari contra l'Ajuntament?
És que, de fet, aquesta urbanització, aquesta reurbanització, perdoni, aquest projecte, ja fa aproximadament uns 8 anys, diguem-ho així, que s'ha tirat endavant, és a dir, ve de la legislatura anterior. Hi ha hagut 4 contenciosos de propietaris en l'Ajuntament, inclús una querella criminal també hi va haver-hi, que evidentment el jutge va desestimar perquè estava fora de lloc total i absolutament.
Sí.
Què hem fet nosaltres? Aquests 4 contenciosos estan retirats en aquests moments. Per què? Perquè el que es volia fer era agafar tota l'urbanització sencera i delimitar, diguem-ho així, o limitar tots els propietaris a fer uns pagaments sobre aquests serveis, perquè evidentment tots aquests serveis els pagaran els propietaris, tots aquests serveis nous de clavegueram, d'enllumenat públic, etc., els paguen els propietaris en un percentatge d'entre un 80 i un 90%. Llavors aquesta gent, doncs, es queixava i protestava, i per això algú dels contenciosos, perquè en àrees on aquests serveis ja existeixen els hi fan pagar el mateix que en altres àrees que no existeixen. I nosaltres el que vam fer precisament perquè aquests convenis es retiressin i començar a iniciar aquests contenciosos es retiressin i començar a iniciar, doncs, noves converses, va ser subpoligonar aquest gran polígon al P14 d'Aiguafreda. I així ha estat, és a dir, en aquests moments ja tenim tots els convenis firmats, els contenciosos retirats, i per tant, doncs, ja estem en disposició de començar, diguem-ho així, de tramitar finalment tot el projecte.
Uh-huh. Alcalde, una altra de les denúncies que es fa des d'ecologistes en acció és que aquests habitatges són unifamiliars i que no es destinaran a resoldre possibles emergències habitacionals o perquè els joves de la comarca que vulguin es puguin independitzar. Això, entenent que al final la iniciativa de la construcció d'un habitatge correspon a la iniciativa privada, no sé si hi ha alguna cosa que es pugui fer des de l'Ajuntament per pal·liar aquest tipus de mancances.
Bueno, parlar d'habitatges de protecció social a la Cala d'Aiguafreda, jo em sembla que és d'una... No sé, bueno, deixeu-me ser diplomàtic. Jo em sembla que no se sap on són, no sabem on són. És a dir, la Cala d'Aiguafreda està allunyada del nucli de Begur i de qualsevol altre nucli, allunyat aproximadament amb uns 6 quilòmetres. Necessites el cotxe per arribar. Els terrenys, no cal dir que són terrenys, diguem-ho així, on malauradament l'especulació, doncs, tenen un preu molt i molt elevat. també estem parlant amb una organització que hi ha, que si s'han de fer tots els serveis, com és clavegram, etcètera, etcètera, evidentment es tindran que pagar contribucions especials, i evidentment per fer pisos de protecció oficial allà s'ha de ser molt, molt, no sé si dir agosarat, entre cometes. Per tant, és impossible que allà hi hagi qualsevol tipus d'habitatge social. Impossible. És una bogeria. Qualsevol que hi hagi anat m'entendrà perfectament. El que sí l'Ajuntament està fent és estar buscant, que ja de fet ja el tenim, terreny, diguem-ho així, en el nucli, a la vora, diguem-ho així, del nucli, perquè hi hagin pisos de protecció oficial. El que passa és que, evidentment, en l'últim any de mandat, diguem-ho així, ens serà impossible doncs tirar endavant qualsevol d'aquestes iniciatives, però pel consistori que ve, el pròxim alcalde que sigui, doncs tindrà terrenys a la seva disposició per crear aquest habitatge.
Senyor Loureiro, aquest pla o aquesta, no sé si aquesta modificació del pla, perquè segons em diu la modificació que s'ha aprovat correspon només a l'urbanització al desplegament de l'urbanització, deia, aquesta urbanització projectada ja fa uns quants anys o la modificació recent, això permetria construir-hi fins a 3 nous hotels, com s'afirma?
No, també és inexacte. Dic inexacte també per ser diplomàtic, perquè diria una altra cosa. És a dir, des del pla general que es va aprovar el 2003, en aquesta zona hi han dos àrees que estan, diguem-ho així, delimitades com a zones d'equipaments hotelers. Dues zones, no tres, dues. I al principi no eren tres, sinó eren quatre o cinc, també. Va sortir també alguna notícia de que eren quatre o cinc. Són dues. Són dues que ja en el 2003, en el pla general, ja estava aprovat. És a dir, no s'ha modificat absolutament res. I aquestes zones, evidentment, doncs, més endavant algun promotor pot anar allà a edificar un hotel. Pues sí, jo també dubto. Hi ha alguna zona en concret que dubto que allà es pugui fer mai un hotel, si estem parlant també de amb una visió comercial, però bé, no se sap mai, no?
Per què diu que em dubta que es pugui fer un hotel?
Perquè la zona, diguem-ho així, on està posat aquesta zona d'equipaments, no crec que sigui la més adient per fer-hi un hotel. Però bé, no sóc hoteler i sóc promotor i, per tant, em puc equivocar, però bé, no hi veig en allà un hotel. Però, de totes maneres, no hi ha cap modificació. És a dir, aquestes zones ja hi eren en el pla general aprovat en el 2003, continuen existent i, per tant, doncs, no hi ha, en aquest sentit, no hi ha cap canvi en relació, diguem-ho així, a l'ho aprovat en el 2003.
Uh-huh. Alcalde, hi havia alguna altra opció que no fos aprovar aquesta modificació del POUM? És a dir, es podia no fer aquesta modificació per fer aquest desplegament d'aquesta urbanització o és un tema que calia desencallar-ho? Hi havia alguna demanda per part d'alguna demanda més enllà de dels contenciosos, com ha explicat abans, alguna sol·licitud, diguem-ne, per part dels propietaris que això s'activés d'aquesta manera?
Bueno, aquí hi ha dues parts que cal remarcar. Els ajuntaments hem heredat, hi ha els anteriors també, governs, evidentment, també, no parlo ara mateix, però els ajuntaments hem heredat urbanitzacions fetes en els anys 60 i 70 en el que no hi havia absolutament cap equipament públic i no hi havia cap servei públic i es feien com es feien. Jo penso que una de les obligacions que tenim tots els ajuntaments és d'adequar aquestes urbanitzacions ja fetes per precisament per això, perquè els habitatges que estan, que en aquests moments hi són, doncs tinguin els serveis adequats avui en dia a una urbanització. Hem de pensar que aquestes urbanitzacions, i aquí a Begur en tenim unes quantes, precisament també hem aprovat el fer exactament el mateix que fem a Aiguafreda, exactament el mateix ho farem ara a Mas Mató 2, és una altra urbanització també gran, sense serveis. Sí. Per tant, el deure que tenim, jo penso que el deure que tenim és precisament en aquests llocs on hi ha fosses sèptiques, on hi ha una carència total i absoluta d'equipaments, de serveis públics en aquest sentit, és precisament per fer-la més sostenible i per fer-la i per fer-la doncs un ús, diguem-ho així, més natural, doncs home, s'han de dotar de serveis. No hi ha enllumenat públic en molta part d'ella. Jo penso que és un deure que n'hi hagi, per seguretat. No hi ha clavegram. Jo penso que en aquests moments algú es pot imaginar un centre urbà sense clavegram. Doncs bé, doncs allà cal dotar de clavegram perquè precisament aquestes aigues o aquestes aigues brutes no vagin en fosses sèptiques, que després passa el que passa, estem parlant de fosses sèptiques també velles, grans, i per tant doncs que aquest clavegram funcioni i que aquestes aigues brutes vagin en una depuradora com és preceptiu, i per tant doncs fer bé. Tenim un altre problema aquí a Aiguafreda, que són les aigues pluvials. Les aigües pluvials s'han de recollir i han d'anar a riera i han de baixar, diguem-ho així, doncs, de forma adequada, que ara no passa. Doncs, per exemple, doncs, també ho tenim previst, com el que també us deia del dipòsit d'aigua, que en aquests moments doncs, allà no n'hi ha, i cal dotar, diguem-ho així, aquesta urbanització d'un servei també acurat per això. Sempre pensant que és una urbanització ja construïda, ja feta, no és una urbanització nova, no és un projecte nou. I després també hi ha una altra aquí la segona part d'aquesta pregunta que m'has fet, bé, en quant als propietaris. Penseu que totes les llicències estan suspeses des de fa un munt d'anys, pràcticament parlaria d'una dècada, que aquests propietaris, evidentment n'hi ha alguns que fa doncs, això 10 anys que estan esperant que s'obri la possibilitat de poder-se fer en allà doncs, una casa. Jo no estic a favor de la construcció indiscriminada d'habitatge, de cases, però és evident que també hi ha drets legítims aprovats en POUMs anteriors que, bueno, que cal en aquest sentit doncs respectar. I per tant, doncs, evidentment, també hi ha l'interès per part d'alguns propietaris de construir doncs, aquella casa que havia somiat durant tota la seva vida.
Escolti, i per què creu que justament ara han saltat les entitats mediambientalistes protestant al voltant d'això?
Bé, jo penso que han saltat perquè algunes d'elles fan la feina que els hi toca, que és vigilar que en el territori no es facin bestieses, i per tant tot el respecte cap a aquestes entitats estan amatents. El que passa és que jo penso que amb algunes d'elles, no totes, però en algunes d'elles doncs els hi caldria abans de començar a encendre alarmes no justificades amb xarxes socials, doncs caldria que vinguessin a l'Ajuntament, caldria que agafessin el projecte i caldria que se'l miressin, i sobretot que dialoguessin amb els que estan fent aquest projecte. No tinc ni idea si se n'han parlat o no han parlat amb alguna de les persones que aquesta organització, diguem-ho així, se l'estan tirant endavant, però en aquest sentit a mi el que em dol una mica, diguem-ho així, és totes aquestes informacions que són, diguem-ne, inexactes, diguem-ho així, però que l'únic que fan és esbombar una cosa que no s'ha produït. Repeteixo, que estem parlant d'una organització ja feta, ja construïda, d'una organització que es dotarà, diguem-ho així, dels serveis públics necessaris perquè tot funcioni com ha de funcionar, com hem fet abans amb altres organitzacions fa també uns 12 anys amb Residencial Begur, Conca Sud, i per exemple doncs ara també estem iniciant amb Mas Mató. És a dir, dotar d'aquests serveis que ara no tenen. Em sap greu, no sé quins interessos privats pot tenir algunes persones d'elles, però en tot cas...
Vostè sospita que hi ha algun interès privat darrere d'aquesta denúncia?
No parlo d'això, jo crec que parlo més de i repeteixo, que hi ha entitats, jo penso que hi han de ser-hi perquè alertin, no?, i ens posin a tots una mica les piles amb segons quina obra o segons quina construcció. Per tant, agraït per la feina que fan de vigilància en el territori. No, jo el que estic dient és que he trobat a faltar en aquest sentit una comunicació, diguem-ho així, més directa amb nosaltres, perquè quan van sortir les primeres informacions via Twitter, que eren exageradíssimes amb tot, nosaltres ens hem posat a disposició de totes aquestes persones per seure en una taula amb el projecte sobre aquesta taula i parlar-ne sobre el que es feia i el que no es feia. I la resposta doncs ha estat zero. És a dir, no en fi, és, ja et posen l'etiqueta, diguem-ho així, de que la cosa no funcionarà bé i que per tant doncs no cal. I home, és un ajuntament obert, és un ajuntament en el que precisament el que si alguna cosa hem fet i se'ns ha acusat des de l'oposició és de voler parlar massa amb la gent i no prendre decisions directes, això en un ple se'n va acusar, doncs home, jo penso que en aquest sentit sí que hagués calgut abans d'esbombar coses que no són exactes, hagués calgut, diguem-ho així, una mica més de diàleg amb el projecte sobre la taula i mirant exactament el que
és. Alcalde, aquesta, no sé si dir-li polèmica, perquè al final les polèmiques tenen la mateixa dimensió que el temps que duren, però aquest assumpte ha esclatat ara, o ha sortit a la llum ara, però al llarg i ample de la nostra comarca hi ha hagut també assumptes de naturalesa similar. Em ve al cap a la platja de Pals amb la gent de Salvem les Dunes, el Salvem la Pineda d'Angori, a Platja d'Aro també hi ha hagut casos similars, el xalet del Golfet, vull dir que en definitiva el tema de l'urbanisme, que és un tema molt sensible probablement per una sobreexplotació del territori, cada vegada que genera alguna notícia al respecte hi ha cert rebombori. Pregunto, no sé, vostè ha dit fa un moment, jo no sóc partidari que es vagin construint més cases, que es puguin fer més cases, ho ha dit fa una estona en aquesta entrevista, no sé si hi ha alguna manera que els ajuntaments de la comarca puguin agafar i puguin dir, aviam, consensuem que no creixerem més en aquesta zona, no sé si es pot fer alguna cosa per frenar aquest creixement urbanístic que sembla, i dic sembla perquè jo no sóc especialista i per tant no puc opinar-ne massa, però que sembla una mica desorbitat.
Podria estar d'acord amb la podria estar d'acord amb la intenció. També he fet servir la paraula indiscriminat, és a dir, no m'agrada que es construeixin més cases de forma indiscriminada. És a dir, jo penso que hi ha zones que es pot construir i altres que caldria, diguem-ho així, doncs, preservar-ho. Aviam, partim d'una base d'uns anys en què l'especulació urbanística va ser un boom espectacular i es va fer i es va deixar de fer molta precisament aquestes urbanitzacions que ara hem heredat a tots i que cal posar-la, diguem-ho així, al dia, com és aquesta, per exemple, que parlàvem. Aquest és un problema que tenim tots els ajuntaments, tots, absolutament tots. En plans generals, que ja en el seu moment, quan es van crear, la majoria d'ells van semblar una mica restrictius, però que avui en dia doncs no ho són tant o no ho semblen tant. No diré tots, perquè evidentment cada població té és una problemàtica, diguem-ho així, diferent, no? Bé, el que és evident és que també els ajuntaments, l'única eina que tenen, que és el pla general, els ajuntaments, a mesura que fan o van creant nous plans generals, també les mesures restrictives cada vegada són més elevades. I per tant, en aquest sentit, jo penso que hi guanyem. En concret, a Begur és una de les poblacions de la Costa Brava amb més zones protegides, perquè a més tampoc no n'hem parlat, però precisament aquesta organització de la Cala d'Aiguafreda, aquesta organització, hi ha un informe del Departament de Medi Ambient de Territori i Sostenibilitat en el que s'informa de que no es toca absolutament res de cap zona verda, de cap zona protegida, de cap PEIN o de cap xarxa Natura 2000. I penso que és un informe molt contundent i molt bo, és a dir, es respecta totes aquestes zones que a partir del pla general s'han anat creant, o sigui, són zones de protecció de la natura i són zones, diguem-ho així, de protecció de precisament d'aquesta especulació urbanística, i això tampoc no s'ha dit. Per tant, què cal fer? Home, jo en aquest sentit sí que cal una llei general, potser una llei general més en aquest sentit, que ens lligui una mica més a totes aquestes especulacions, però crec que l'eina essencial és els plans generals de cada localitat, i en aquests plans generals és evident que de mica en mica han estat més restrictius a l'hora de concedir zones urbanístiques, i per tant, doncs, com a Begur, com a tots els altres, potser el pròxim pla general contemplarà encara més zones de protecció si cal. perquè no es produeixi, això.
Alcalde, en un altre ordre de coses, també a mesura que anàvem parlant, vostè ha dit l'objectiu d'aquesta modificació del POUM és deixar ordenada aquesta, els serveis públics d'aquesta urbanització abans no s'acabi aquest mandat, amb l'objectiu que el proper alcalde, sigui qui sigui, ha dit vostè, ho tingui, vaja, tingui com a mínim tingui aquest problema resolt. Qui serà el proper, no sé si l'alcalde, però el proper candidat per la seva llista serà vostè o no?
Sí, ja es va fer l'assemblea local de, d'Esquerra fa aproximadament uns 15 dies. Em va nomenar com a candidat d'Esquerra Republicana a les properes, eleccions. Per tant, doncs sí, des de fa ja 15 dies que repetirem oportunitat per tornar, diguem-ho així, a revalidar aquesta alcaldia.
Escolti, de tota la feina feta durant aquest temps, per bé que encara falta un any pràcticament de mandat, però quines seran les puntes de llança que destacaran Joan Loureiro de la seva acció de govern?
Bueno, pues precisament el que abans deia. Ja, en fi, hi haurà diverses, però una és el diàleg amb tothom. Hem obert evidentment portes i no ens ha fet por agafar, diguem-ho així, les polèmiques que hi puguin haver-hi de tot tipus, no només urbanístiques sinó d'altres, i seure amb tota la gent i arribar a consensos. I penso que a part d'obres públiques com fer algun parc i no fer alguna plaça, etc, jo penso que aquí, diguem-ho així, doncs s'ha de parlar en aquests moments, potser d'aquí una setmana ja no, però en aquests moments hem de parlar, diguem-ho així, d'aquest diàleg constant amb entitats, associacions, persones de carrer, etc, que hem pogut fer, diguem-ho així, doncs moltes coses, entre altres processos participatius a nivell de pressupostos, processos participatius a nivell d'informació de saltatges de carrers, de creació de places, etc, que la gent ha pogut dir la seva, i per tant, doncs, en aquest sentit, doncs, jo destacaria una mica això, precisament, i m'ho has posat, diguem-ho així, m'ho has posat molt bé tu, doncs, precisament del que em queixava en aquest sentit d'alguna persona o alguna entitat que no ha volgut parlar i dialogar sobre aquesta cala d'Aiguafreda.
Escolti, a tot això, deixin que torni per un moment a Aiguafreda, vostès han rebut al·legacions d'alguna entitat mediambientalista o d'alguna entitat ecologista?
Bé, he de comentar que en aquests moments es va aprovar inicialment aquesta reurbanització, aquest projecte, i per tant estem en període precisament d'al·legacions. Aquest període d'al·legacions, si no m'equivoco, acaba aquesta setmana. És a dir, hi ha hagut un mes i alguna cosa de període per al·legar. De moment, que jo em consti, no hem rebut absolutament cap al·legació. De moment no, ja en parlarem si en els propers dies, diguem-ho així, s'arriba alguna, però no hem tingut.
Bé, en qualsevol cas, els ecologistes diuen que sí que n'han presentades, al llarg d'aquest període d'exposició pública.
Sí, no, és correcte. Jo et dic que, ja et dic, en aquest moment a mi no em consta, però evidentment jo estic segur que, a més a més, després de la polèmica que hi ha, és evident que en rebrem, que es contestaran oportunament i adequadament, i escolta, i si alguna veiem que és positiva i es pot agafar, t'asseguro que no ens caurà cap en ell per fer-ho, vull dir que ho farem. Sí.
Escolti, aquest cap de setmana hem conegut en Perico i la reparada, i a més a més vostè apuntava la possibilitat que Begur, a més de capgrossos, tingués gegants.
Sí, bueno, una de les apostes culturals i sobretot tradicionals era tenir alguna imatge, tenir algun element, diguem-ho així, de, sempre parlo jo, de cohesió de poble i cohesió cultural que ens identifiqui, no? I em fa una il·lusió especial doncs la creació d'aquests dos capgrossos, que a més a més són indians i per tant sí. Lliga amb la nostra història i lliga amb la nostra tradició, no? Són dos capgrossos indians, vam tenir la sort de que la colla gegantera de Lloret de Mar també amb gegants indians ens pogués acompanyar i és una iniciativa que surt dels nois, dels nens i nenes de l'escola Doctor Ruga i del grup de teatres 15 que ens han acompanyat, diguem-ho així, també en tot aquest procés de creació d'aquests capgrossos. La meva il·lusió, no sé si ho veuré com a alcalde, però és evident que l'entarem. Nosaltres animarem a la gent a que hi hagi més capgrossos, i evidentment després, quan hi hagi una colla una mica consolidada, em faria també especial il·lusió, és una qüestió personal, evidentment, de que Begú comptés també amb gegants. Sí, és evident.
Dono per fet que tant en Perico com la Reparada els veurem a la Fira dels Indians, eh?
Home, per descomptat, espero que no es refredin, que no agafin cap grip i inoportuna.
I la Lupita també, que els acompanya sempre, una cubanita que els acompanya.
Sí, precisament és un cap gros, diguem-ho així, que acompanyen els altres dos que el van fer els alumnes del doctor Ruga. Doncs sí, doncs home, jo espero que si no hi ha cap terrabastall, estaran, diguem-ho així, a la Fira d'Indians ballant amb tots nosaltres.
Alcalde de Begú, Joan Loureiro, gràcies per atendre la nostra trucada, com sempre ha estat, de fet, i gràcies per aportar un altre punt de vista a aquesta informació que explicàvem ahir a través de radiocapital.cat i que sorgia arran d'unes denúncies que feien algunes entitats mediambientalistes sobre aquesta modificació del POUM de la Cala d'Aigua Freda. Per tant, deia gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé.
Per cert, si em deixa, és un petit apunt, t'estava escoltant abans amb lo de ràdio, amb
Girona.
Aquesta ràdio, diguem-ho així, de Girona, sí. Que em sap greu perquè hi ha bons professionals que han estat amb nosaltres amb campanyes del Peix de Roca i altres. Per tant, doncs una abraçada amb ells i escolta, i malauradament doncs no, ja no hi seran més amb nosaltres, però també recordar que aquí a Begú tenim una ràdio, una ràdio pública que l'anem mantinguent amb en Pere Molina al davant i que ens fa molt de goig tenir-la. Només això. I evidentment a vosaltres, doncs, moltíssimes gràcies per l'oportunitat que em doneu, diguem-ho així, de parlar.
Escolti, rei, doncs, endavant amb Ràdio Begú. Senyor Loureiro, gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Bon dia.
Adéu.
Passen 6 minuts de 2:15 del matí.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de 6 delictes. En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
A Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu't al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
És tard i vol ploure i tenim feina, tenim més tela per anar tallant per explicar-vos en aquest supermatí d'avui. Un home de 94 anys va morir ofegat ahir a la platja de la Fosca de Palamós. La policia ha insistit en evitar els banys quan tingueu, vaja, en cas que hi hagi malestar, Anna.
El divendres 20 trobarem les actuacions de...
Com estem avui?
Un testimoni va avisar el sistema d'emergències a les 10 del matí alertant que havia vist un cos surant boca avall a 15 metres de la costa. La policia local el va treure de l'aigua i va certificar la mort de l'home que no duia cap documentació. La vigilància de la platja comença a les 10:30 del matí, de manera que quan es van produir els fets no hi havia cap socorrista. És la quarta persona que mor ofegada a les platges de Catalunya pel que va d'estiu. Protecció Civil recorda que no s'ha de banyar en cas de trobar-se malament o de notar cansament.
Dani Cortés, bon dia.
Hola, com va? Bon dia.
La Generalitat ha retirat més de 16 tones de residus en menys d'un any entre el Baix Ter i el Cap de Creus en un projecte per protegir la Posidònia afectada per morts de les boies de fondeig. S'hi han invertit més de 120.000 euros. Habitualment, els morts de fondeig se subjecten a les boies on s'amarren les embarcacions. Són estructures pesades de formigó, Dani.
Si s'instal·len malament, poden acabar afectant les praderies de Posidònia. Algunes de les propostes per protegir la Posidònia han estat col·locar boies intermèdies per evitar el borneig de les cadenes sobre el fons marí o utilitzar un fondeig de baix impacte. En els casos en els quals el mort del fondeig s'ha trobat plenament integrat en la praderia, s'ha aconsellat que no s'extregués. En total s'ha revisat una superfície de 52 hectàrees corresponents a 10 camps de fondeig situats a Calamongó, a Torroella de Montgrí i Port Lligat, a Cadaqués, entre altres.
I el gerent del Consorci de les Vies Verdes de Girona, Àngel Planes, que aposta per potenciar l'ús de la bicicleta i valora positivament la possible creació d'un servei de mobilitat quotidiana basat en la bicicleta i que permeti desplaçar-se entre els pobles utilitzant la xarxa de vies verdes.
Ho ha dit en una entrevista al Supermatí on ha explicat que, si bé des de l'administració pública no s'està pensant en la implementació d'un servei així, sí que s'han rebut propostes provinents d'una iniciativa privada que hi podrien apuntar.
Bé, en aquest cas, nosaltres, com a administració pública que ens dediquem al manteniment i gestió i promoció dels traçats, sí que és veritat que un dels nostres objectius és, com comentàvem, el potencial de la bicicleta. Però com a organisme públic, això, de moment, no ho tenim previst. Però, per contra, sí que ens arriben sovint, o molt sovint ja, iniciatives del sector privat de fer algun tipus de servei com el que comentes, de punts, d'estacions, poder de bicicletes entre diferents poblacions, municipis, i no ja dins el mateix municipi, per tal de favorir aquesta mobilitat quotidiana entre nuclis de població.
Aquest servei, similar a la girocleta de Girona o al bicing de Barcelona, podria fer servir els més de 350 quilòmetres de vies verdes que actualment estan en servei i pels quals s'hi produeixen fins a 1,5 milions d'usos anuals en trams com el de Bescanó, pel qual Planes ha afirmat que la majoria d'usuaris són d'ús quotidià.
I la remodelació del Terracota Museu de la Bisbal, que encara la seva recta final. L'Ajuntament de la capital del Baix Empordà anuncia que en breu finalitzarà la darrera fase de les obres pendents del Terracota, que tindran un cost proper a mig milió d'euros. La crònica és de Manel Magrinyà.
L'Ajuntament de la Bisbal anuncia que en breu finalitzarà la darrera fase de les obres pendents al Terracota Museu, que tindran un cost de prop de mig milió d'euros. Es tracta de la darrera gran actuació a la zona exterior, tal i com ens explica el regidor d'Ensenyament, Enric Marquès.
Al llarg de l'estiu començaran les obres d'adequació dels espais exteriors del Terracota Museu. El projecte té un pressupost de gairebé 500.000 euros i inclou l'adequació dels espais d'una de les naus que fins ara ha estat en desús, la que queda just darrere de la xemeneia central del pati, que acollirà el taller del cicle formatiu d'Euromitjà de Terrisseria, un espai per a l'Associació de Ceramistes que té la seva seu al museu i l'aula pedagògica del mateix museu. L'objectiu és dotar l'equipament d'un nou espai dedicat a la formació i introducció al món de la ceràmica de persones de totes les edats, des de P3 fins al personal docent depenent del Departament d'Ensenyament.
El regidor també ens aporta detalls sobre el finançament del projecte.
Cal destacar que gràcies al treball dels tècnics de l'àrea de promoció de l'Ajuntament i del mateix museu, una part d'aquestes obres es veuran subvencionades pel projecte europeu Interreg POC-TEFA, que, amb l'objectiu de promoure els oficis artesans i les relacions transfrontereres, agrupa 7 municipis catalans i 7 cambres de comerç del sud de França. El principal objecte de la subvenció és el pati, que, una vegada acabades les obres i durant el 2019, està previst que aculli una gran fira artesana amb l'objectiu d'incentivar i promoure els oficis artesans. A partir d'aquí, el projecte educatiu és obert a créixer amb la incorporació del cicle formatiu de grau superior de terrisseria, una vegada es consolidi l'actual cicle de grau mitjà.
D'aquí 3 minuts seran 3:15 del matí. El turisme de Sant Feliu de Guíxols podria ser la causa de la manca d'habitatge social que pateix el municipi. Els pisos turístics són cada vegada més comuns i això fa que algunes famílies no puguin seguir pagant el lloguer a Napujol.
L'augment de pisos dedicats al lloguer turístic hauria estat un dels motius de la pujada de preus en el sector immobiliari del municipi. Això fa que cada vegada es destinin menys pisos a l'habitatge privat. Des de l'Ajuntament afegeixen que estan intentant regularitzar aquests casos amb el màxim d'eficiència, però que cada vegada hi ha menys pisos a l'abast dels pressupostos. Així ha explicat el problema Laura Serrano, regidora d'Acció Social i Habitatge.
Des de fa mesos que tenim problemes amb els reallotjaments dels desnonaments. No hi ha habitatge públic i la mesa d'emergència de la Generalitat ja no ens cedeixen pisos per reallotjar. La seva solució és aprovar ajudes 60-40. Això vol dir que l'Ajuntament lloga un pis per màxim 450 euros i habitatge paga el 60%, habitatge de la Generalitat, i el 40% es fa càrrec l'Ajuntament o la família.
Serrano ha afegit que les facilitats que proposa el municipi han generat un efecte crida a les zones properes a Sant Feliu. En conseqüència, el nombre de famílies està augmentant. Aquest mes, Sant Feliu ha rebut 15 famílies noves amb allotjament no ordinari. Sense anar més lluny, a partir d'aquest proper divendres 6 de juliol es preveu el desnonament d'una família amb menors a Sant Feliu. La CUP ha denunciat aquest fet al·legant que es va prometre a aquesta família un lloguer social. L'entitat bancària s'hi ha acabat negant i ara aposta per desallotjar-los.
Senyor Josep Rius, bon dia.
Hola, molt bon dia.
El senyor Josep Rius és el síndic de greuges de Sant Feliu de Guíxols. Sentíem ja una amenaça de desnonament a una família aquesta mateixa setmana. Què es pot fer per aturar això?
És molt complicat, molt difícil. La veritat és que el tema d'habitatge a tot arreu, Sant Feliu de Guíxols en concret, hi ha una manca de pisos socials, i això, qui és responsable? Jo em penso que la responsabilitat ve de tot arreu, és compartida entre govern de Madrid, Generalitat, ajuntaments, etc. És cert que hi ha pobles, hi ha llocs, hi ha ciutats que van preveure en el seu dia i van ser una inversió en aquest tema, no? En pisos. Sant Feliu de Guíxols ha anat tard, i ara de moment l'Ajuntament sí, té projectes, té coses comprades, però bueno, és tan gran el número de persones i de famílies que estan en precari, que no sé si serem a temps de res. És una responsabilitat per mi compartida, govern central, Generalitat i administració local, total, un cúmul de despropòsit, aquesta és la veritat,
Ostres, m'atreviria a dir que pel seu to em sembla molt pessimista al respecte de que es pugui solucionar ja no a curt sinó a mig termini.
Sí, ho soc de veritat, perquè ja no Sant Feliu de Guíxols en concret, que també parlant fa poc amb l'alcalde i regidors i tal, els deia, és que a vegades no trepitgem de peus a terra, els polítics no trepitgeu de peus a terra, i que està molt bé que ciutats tan maques com Sant Feliu se les faci més maques i es faci obres faraòniques, i està correctíssim, no? Però no hem d'oblidar barris degradats, famílies degradades. Sant Feliu hi ha més de 150 famílies amb problemes de recursos d'habitatge, més de 150 famílies. Llavors s'ha de posar mà en això com a tema prioritari, abans que tot això altre, que també, però hi ha un ordre de prioritats, i per mi aquest ordre des de fa moltíssims anys no s'ha portat a terme. Aquest ordre ha anat primer per altres qüestions, no? Sí, soc pessimista perquè a més no pots entrar a la mesa d'emergència, una família no pot entrar si no hi ha arribat ja al judici l'ordre de desnonament. Sí, esclar, llavors està a la cua i pot passar mesos fins que aquesta família tingui atenció, diguem, no?
Cada vegada que es parla d'habitatge o d'habitatge social a Sant Feliu de Guíxols surt a la superfície el tema de l'herència dels germans Enlló. Creu que això pot ser... es troba aquí una de les solucions? O és suficient o no serà suficient tampoc?
Tant de bo fos suficient. Jo penso que tampoc. No tinc els números a davant, sí que és un tema important. De moment hi ha coses que ja s'han heretat, estan tapiades en aquest moment, però s'hi ha de posar fil a l'agulla. Nosaltres voldríem veure ja obra feta, ja vinga, anem per feina, va, adecentem aquests locals, aquests llocs, perquè almenys el primers de la llista que estan a la mesa d'emergència puguin ja disposar d'algun lloc, no? També hi ha una problemàtica també amb el lloguer, per exemple. Serveis socials no és, ja ho sé, no és un lloc on et lloguin pisos, no? I si una persona en precari, una família en precari, va a llogar el pis a una agència immobiliària, resulta que no li lloguen, li demanen, el primer que et demanen evidentment és la nòmina.
Sí, nòmines, contractes, avals.
I és clar, que si no tens això ja no t'ho lloguen. Llavors, jo penso que des de serveis socials haurien de fer una mica d'agència immobiliària i fer-los el pas i, bueno, sí, el 60-40 que parlàvem fa un moment, etc. Anem a parlar nosaltres amb les agències immobiliàries perquè amb aquesta família puguem ajudar-la directament, no? Bueno, ja sé que no toca probablement els serveis socials, però una cosa que podria fer, sí, l'Ajuntament, és dotar serveis socials dels recursos humans suficients, tampoc n'hi ha prous, perquè poguessin ajudar en aquesta tasca, crec jo.
Senyor Rius, perquè vostè ha dit fa un moment les operacions, les obres faraòniques que es fan, li pregunto, vostè ha dit s'ha de prioritzar altres temes més enllà d'aquestes obres que vostè ha dit de faraòniques, eh? Li pregunto, quins són els temes que més li preocupen a la gent de Sant Feliu quan venen a la seva oficina? És a dir, no sé si té alguna anàlisi sobre l'estat d'opinió dels temes que preocupen a la gent de Sant Feliu de Guíxols.
Sí, que fa poc feia la memòria del 2017, que tenim l'obligació als síndics un cop a l'any rendir comptes a l'Ajuntament de tota la feina feta, i justament Sant Feliu de Guíxols està amb, bueno, quantitat de casos, no? Puc parlar de 291 actuacions que hem fet el 2017. D'aquestes 291 actuacions, ja dic que supera, que doble a ciutats de la mateixa població de Sant Feliu, hi ha de tot, eh? Una qüestió també és el tema medi ambient, no? El tema neteja urbana, què més, no? A part d'aquests casos que dèiem de desnonaments i de gent amb precarietat d'habitatge i tal. Aquest, el tema de la neteja urbana, preocupa moltíssim, perquè a part de ser per nosaltres el poble més, la ciutat més maca del món, penso que la ciutat més maca del món hauria de ser també la més neta del món, no?
Hi ha queixes, per tant, dels veïns sobre la neteja de la ciutat,
eh? Sí, la neteja urbana és un dels temes capdals de queixes que venen a nosaltres, sí, sí. Hi ha de tot, eh?
Sí, no, li preguntava precisament per això, no? Perquè sovint veiem estudis d'opinió sobre el famós CIS, no? Sobre els temes que preocupen a los españoles, o el centre d'estudis d'opinió del que preocupa els catalans. I em pregunto si a nivell local, en una ciutat com Sant Feliu, si a partir de les queixes que rep el síndic, no sé, a lo millor em diu, no, és que la gent està molt neguitosa perquè es faci ja el Thyssen, o perquè es recuperi aquella lletra robada del cartell de Guíxols, o per la neteja. Per coses tan humanes com aquestes.
Sí, sí, sí. No, un dels temes capdals en aquest moment és aquest de la neteja urbana. L'altre seria aquest que parlàvem al principi, que per mi és el més important. I després hi ha molts temes, per exemple, no sé, els expedients sancionadors pels residus tal. O sigui, tu poses la teva bossa d'escombraries a dintre el contenidor, però per casualitat apareix fora, hi ha un servei a Sant Feliu que van a obrir bosses a mirar a veure si troben una carta al teu nom, són 400 euros de multa. Carai. En base a què? En base no pot ser demostrat aquest fet, no? Aquest expedient sancionador per aquest tema, tu no saps si és veritat que l'ha deixat a fora o l'ha deixat a dintre, no? S'ha de fer d'una altra manera, això. Jo he recomanat a l'Ajuntament que actuï d'ofici, aturi la tramitació d'aquests expedients sancionadors, per exemple, que es repensi un sistema diferent de gestionar aquestes sancions, de manera, no sé, que un expedient d'aquest tipus es basi en proves fiables, en proves inqüestionables. Encara que s'equivoqués l'Ajuntament, que fos veritat que en el 80 o 90% fos cert, només equivocant-se amb una o dues 10, persones, sí. 10%, això seria una injustícia que no es pot permetre una administració, jo crec, no?
Senyor Rius, vostè ha dit fa un moment que hi ha queixes relacionades amb el medi ambient. En quin sentit?
No, bàsicament aquest que us deia de la neteja urbana, aquest és el que més, no? Sí, sí. Val. Bàsicament aquest sí, n'hi ha algun altre que si aquest lloc tal, els camins de ronda, que hauria de ser més ben cuidats, bé, cosetes d'aquestes també, no?
Senyor Josep Rius, síndic de Greuges de Sant Feliu de Guíxols, gràcies per atendre'ns i per explicar-nos una mica més, per posar-nos una mica més al dia sobre aquests temes que preocupen a Sant Feliu a partir de la seva pròpia experiència.
Sí, sí, gràcies a vosaltres. Només voldria, en tot cas, per això, per acabar,
sí.
Dir que animo, ara que l'any que viuran eleccions municipals, animo a tots els partits polítics de totes les ciutats i els pobles, bàsicament del Baix Empordà, jo crec que som un exemple, que som 5 síndics del Baix Empordà, però ciutats importants de la nostra província i d'arreu de Catalunya, no tenen síndic de greuges. Sabem que és un tema que l'Ajuntament és el que ha de prendre la decisió. Per tant, animo a tots els partits polítics, tant si són els de govern com els de l'oposició, que de cara en el seu pla de treball per les pròximes eleccions posin en el seu programa electoral el fet d'instaurar la figura del síndic de greuges. No tinc cap dubte que les ciutats i pobles que hi ha síndic de greuges són més democràtiques que les altres. Bueno, només volia acabar en aquesta manera perquè em penso que és una necessitat.
Home, tot allò que serveixi per fiscalitzar la feina de l'administració i ajudi una mica més a la ciutadania, en principi, així com a idea genèrica, ens agrada. Per tant, escolti, queda dit.
Molt bé, agraït.
Que vagi molt bé, bon dia i sort.
Adéu, molt bon dia.
Falten 5 minuts perquè siguin les 9, anem tard.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I ara us parlem una mica d'activitat. Maybe I'm wrong. Maybe you're blind. Maybe you didn't see that the love is right. D'activitat cultural, lúdica i festiva, i del Culturfest, en aquest cas el Culturfest La Brava, que és el primer festival d'oci cultural que vol retre homenatge a la Costa Brava. Tindrà lloc entre el 2 i el 12 d'agost, això serà el Collet de Sant Antoni, i comptarà amb bandes com Sense Sal o amb aquest que esteu escoltant de fons, que es diu Tildo Muxart, Marc Clapés.
Per aquesta primera edició s'ha volgut ser ambiciós i donar cabuda a artistes de molts àmbits diferents, convençuts de treure així un públic divers, omplirà el festival els 11 dies. A més dels mencionats Sense Sal i Tildo Muxart, el Culturfest comptarà amb Ocata, Índigo o La Chica, Iceberg, Moderato, Marcel Pozo o Àlex Solanillas, que ompliran la cartellera d'aquesta primera edició repartits en les diferents zones, fins a 6 zones diferents, que s'han distribuït pel Collet de Sant Antoni. A tots aquests artistes cal sumar-hi també una àrea de jocs infantils amb un circuit entre els arbres creat per Aventura Experience i un taller de circ a Mequiliquà, o també la final del concurs de fotovídeo sub que organitza Red Costa Brava i que acollirà els millors underwater cameraman arribats de tot el món, entre d'altres coses. També comptaran amb una zona gastronòmica amb fins a 10 food trucks diferents o signatura de llibres amb en Martí Gironell. Les entrades tindran un cost simbòlic de 5 euros amb descompte si es compra de forma anticipada a la seva web i també inclouran alhora una consumició en el preu.
I un any més arriba la Festa Major de Palafrugell amb moltes activitats. Avui ens fixem en la festa a la nit que té lloc a l'aparcament de l'Institut Baix Empordà i que enguany portarà un bon grapat de noms interessants, però volem saber quins són, Marc.
El divendres 20 trobarem les actuacions de Patitis, Única Arma, Backed by DJ Juanpi, Boycott i AM, mentre que el dissabte serà el torn de Baba Flow, Batjaia i Carlos Selecta. Finalment, el diumenge 22 es podrà gaudir dels directes de Ideal i de Covers Band, tot plegat amb el sempre divertit i refrescant moment de la Festa de l'Escuma. Trobareu més informació de les activitats de la Festa Major a l'apartat de l'agenda del nostre web radiocapital.cat.
Doncs cap a la nostra agenda que anem. No per parlar-vos de la Festa de Palafrugell, que vindrà en les properes setmanes, sinó per parlar-vos d'activitats que podeu fer avui, que és 3 de juliol. Per exemple, exposició fotogràfica Ihra Irras, el tercer sexe. L'exposició és d'en Dani Salvà, Marc.
Al Pakistan, els Hirras són una casta de transexuals, cos d'home amb ànima de dona. Una llegenda situa el seu origen fa 20.000 anys, quan el déu Krishna es va convertir en donzella després de sentir el fill d'Arjuna, un dels herois de Mahabharata, la gran epopeia hindú, lamentar-se per morir sense haver-se ficat al llit amb cap dona. Actualment, algunes mantenen una doble vida i tenen parella i fills. D'altres no oculten els seus sentiments i sovint són rebutjades per la seva pròpia família o reben amenaces de mort de talibans i grups fonamentalistes. També es donen casos de ladyboys, que són amants d'homes casats. Dani Salvà, fotògraf de viatges i documental mogut per l'afany de descobrir nous llocs i intentar captar-ne la seva essència amb la fotografia, viatja pel món amb una càmera penjada al coll des de fa molts anys. Ara ens relata visualment les seves vivències en aquesta exposició. Hirras, el tercer sexe al Pakistan, al claustre de l'Hospital de Torroera de Montgrí fins al 31 de juliol.
I el 8, aquest dissabte 7, el 8 no, el dissabte 7 de juliol a 9:45 del vespre, Calella de Palafrugell acull la cantada de Veneres, i al respecte d'això potser hi haurà alguna novetat que us explicarem en les properes hores. Però això serà el dissabte 7. El diumenge 8, a 9:45 de la nit, a Calella, a la platja del Portbó, hi ha un concert de l'Albert Pla.
Albert Pla torna al festival Ítaca, Cultura i Acció, en un concert molt especial i en un marc incomparable, la platja del Portbó de Calella de Palafrugell. Amb el mar de fons, l'artista més irreverent i provocador de l'escena catalana reunirà vells amics i col·laboradors i plegats revisaran el millor del seu repertori. Al mateix escenari en què se celebra la cantada d'Havaneres de Calella, Albert Pla reapareixerà en un espectacle inèdit ple de sorpreses i, sens dubte, políticament molt incorrecte. Un concert pensat per als seus seguidors més acèrrims i l'únic que l'artista farà a la Costa Brava aquest estiu, diumenge a 9:45 de la nit, a la platja del Port Bo de Calella de Palafrugell.
I aprofitant que tenim en Marc, si es vol casar, el 2005, avui tot això us expliquem avui, que passa el mateix dia en què el 2005 a Espanya entrava en vigor la llei que permetia el matrimoni entre persones del mateix sexe. Us ho explicarem més detalladament demà, que avui no tenim temps. El que sí que farem serà acomiadar-nos de vosaltres. Tornarem demà a les 8. Gràcies per fer-nos confiança. Gràcies a tot l'equip que fa possible aquest programa. Adéu-siau i bon dimarts.
Supermatí.